Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Al programa d'avui parlarem de Parlem, l'operadora de telecomunicacions nascuda aquí a Catalunya que ofereix serveis de mòbil, internet, fix, televisió. I per fer-ho, per parlar de Parlem, tenim avui al programa a l'Ernest Pérez Mas, fundador i actual president de la companyia. Bé, Ernest, doncs benvingut un cop més al nostre programa.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Vinga, no cal explicar exhaustivament què és Parlem, perquè més o menys jo crec que tothom tenim consciència de què és Parlem. Però vaja, ja que tenim avui aquí el seu president, doncs ens agradaria que ens expliquessis què és actualment Parlem i quins serveis està oferint.
Bé, doncs Parlem és una companyia de telecomunicacions, una teleoperadora catalana que es distingeix doncs, per tindre un servei de proximitat, de posar el client al centre de les operacions, a fer-ho amb la llengua pròpia del país, com no en caldria un altre, si ets una companyia de proximitat, amb la màxima cobertura, fruit dels acords que tenim amb altres operadors, que és un canvi definitiu que hi ha hagut entre el sector, no? Del passat a tindre infraestructures exclusives, a compartir infraestructures amb tots els operadors, no? Això que en diuen mutualització, i amb un preu just, amb un preu competitiu, però just. No intentem ser un low cost, sinó que intentem ser una companyia que sigui value for money, és a dir, que la inversió o el cost que suposa per cada client doncs, sigui un cost adequat d'acord amb les circumstàncies del mercat. De fet, això ens ha permès convertir-nos en el primer grup de telecomunicacions originat aquí, amb serveis a clients finals i empreses, i la nostra preocupació és tindre una bona atenció personalitzada de manera que tinguem una taxa de baixes molt, molt escassa, que és el que ens permet doncs, aquesta atenció personalitzada i molt ben valorada. I com a conseqüència del nostre creixement doncs, podem donar suport a la vida social, cultural i esportiva del país amb tots els patrocinis que fem. Tenim un grup accionarial que avui en dia la companyia cotitza a borsa, s'ha fet prou gran, no? Des de l'any passat cotitzem a borsa i això vol dir doncs, que en aquests moments tenim al voltant d'uns 2.000 inversors, però el nucli dur de la companyia doncs, continua sent jo mateix i 13-14 socis més catalans que continuem tenint la immensa majoria de les accions i el que volem doncs, és generar una companyia que doni feina de valor afegit i tindre un retorn econòmic a Catalunya en un sector que no oblidem. Catalunya es belluga en el voltant de 4.500-5.000 milions d'euros en aquest sector. Per tant, és bo que hi hagi una companyia d'aquí, que els patrocinis es puguin fer amb mentalitat d'aquí i que els llocs de feina de valor afegit es quedin aquí.
Molt bé. Ara entrarem en el tema de la llengua i de la catalanitat, però has dit... Has repetit més d'un cop lo d'atenció personalitzada i jo crec que estem tots una mica tips dels bots que hi ha por ahí que són monstres amb els quals no arribes mai a entendre's. Què és aquesta atenció personalitzada que te parlem?
D'entrada és la capilaritat de les nostres botigues. Nosaltres com vam començar no en teníem, era una companyia purament online, hem anat evolucionant. En els últims dos anys n'he obertes 28 de pròpies. Això vol dir que hi ha 28 punts d'atenció repartits. La primera, per exemple, la vam obrir a Lleida. No? Que ja dius que home, una companyia de Barcelona i que obri la primera botiga a Lleida són una mica estrany. Doncs no, és perquè és part de la mentalitat de pensar en el país. No, no una mentalitat de pensar en la companyia, sinó en la gent. No? I Lleida, en aquest cas, doncs, era el lloc més llunyà perquè ningú ens pugui atendre. Llavors, són aquestes 28 botigues que tenim de proximitat i pròpies, exclusives, de la marca Parlem, a part del centenar de distribuïdors que tenim repartits. I després el sistema d'atenció al client nostre funciona amb unes regles internes que ens han de garantir sempre un estàndard de qualitat que faci que qualsevol persona pugui parlar amb gent. Això no exclou la tecnologia. És a dir, nosaltres tenim un chatbot d'intel·ligència artificial que vam desenvolupar, que és el primer chatbot en català que, a més, et permet passar a un agent, De manera que quan algú tingui un problema digui, escolta, amb el chatbot vull parlar amb una agent, doncs a posar a parlar amb una agent, perquè al final una companyia d'aquí és la que et permet que tu parlis amb persones com a client, amb persones que t'atenguin, que siguin com tu, i que sàpigues doncs, la població d'on truques, on vius, què fas, i aquesta sèrie de coses que et donen aquesta atenció tan personalitzada per comptes de les atencions que van amb un altre continent que busquen només abaratir costos, no? Sabem que això és una mica més car, no? Però és una atenció molt millor i, de fet, ho reflecteixen les valoracions que tenim dels clients.
No, realment això que has dit dels continents, realment és important que la gent que atén a un client sigui del mateix territori, perquè la cultura, la forma de relacionar, evidentment és importantíssim. Bé, doncs un gran tret a favor de Parlem. Tornem al tema de la llengua, perquè sou una companyia catalana i en català. Quin paper juga la llengua i la catalanitat en la teleoperadora?
Jo diria que juga un paper natural. Natural vull dir que tampoc no és que ens ho hagin plantejat mai massa. És a dir, per nosaltres pensem que Catalunya és un país i cada país té el seu idioma i el nostre doncs, és el català i com a tal doncs, l'hem de fer servir de manera desacomplexada tant internament com externament. Evidentment, els nostres treballadors o la gent que estan col·laborant amb nosaltres té l'origen que tingui, tant cultural com lingüístic. No? Tenim gent de diversos orígens a la nostra companyia, però tothom internament parla català, totes les comunicacions són en català, i externament també. I, per tant, en aquest sector en què el català, el sector tecnològic, té una presència escassa, no? Doncs nosaltres intentem tindre una presència normal i absoluta. És a dir, tot ho fem única i exclusivament en català. No? Més enllà d'algun requeriment legal que de vegades tenim. No? I, de fet, mira, recentment hem rebut el Premi Nacional Joan Coromines per la nostra aposta per l'ús i normalització de la llengua, que és un reconeixement que lliura cada any l'Associació per la Llengua Catalana, la CAL, i que posa de valor doncs, aquest relleu de valors que té Parlem lligats a la catalanitat, la cultura, la història. Hem promocionat diverses actuacions musicals, culturals, teatres, poemes, i sobretot les nostres campanyes van adreçades a aquesta gent, perquè almenys jo personalment penso que el català està en una situació fumuda. Una situació fumuda no és només una qüestió d'ombra parlants, és una qüestió de densitat de parlants. No? Densitat de parlants amb una població determinada que fa que la llengua d'ús habitual, espontània, quan tu vas pel carrer i li demanes a algú on és el carrer, on és l'hora, doncs que la resposta sigui en català o que la pregunta sigui en català. No? I nosaltres hem fet aquestes campanyes, per exemple, de Trenquem el silenci i parlem català perquè intentar promoure que aquest ús del català sigui normalitzat, tingui prestigi i això doncs, sembla que s'estigui perdent per aquesta manca de densitat en algunes zones puntuals del país. I ens preocupa, no? O almenys a mi em preocupa personalment. És una cosa que sempre m'ha preocupat, no? No sé si ho he dit massa vegades, però jo tinc el títol E i F del català, que em vaig treure als anys 80, no? Mentre estudiava Telecos, i me vaig treure aquest títol del català, dels començaments. I és un compromís que no només fem a Catalunya, sinó que hem creat una marca al País Valencià que es diu Aprop, Telecom, la Telecom de sí, i amb els mateixos valors, el mateix l'ús del català amb la seva variant valenciana i fem exactament el mateix, no?
Abans has parlat d'una aposta de Parlem per la proximitat i un cert compromís amb el territori, però fins a quin punt això condiciona el funcionament i l'evolució de Parlem?
Mira, hem de veure tot com amb dos aspectes, no? És a dir, nosaltres, si som pròxims, hem d'estar tot arreu del país. I, per tant, vol dir que hem de tindre centres de treball a tot el país. No som una companyia centralitzada, som una companyia distribuïda. Hem adquirit 6 companyies i nosaltres tenim 6 centres de treball. Tenim centres de treball a Osona, tenim centres de treball a la Garrotxa, tenim centres de treball a Girona, tenim centres de treball a Barcelona, en tenim al Penedès. En tenim a diversos llocs, no? Evidentment, en tenim a València, no? A l'Horta Sud, tenim un centre de treball, tenim un altre centre de treball a la Ribera Alta, al País Valencià. És a dir, som una companyia distribuïda. Per què? Doncs perquè hem anat adquirint companyies operadores locals. En aquest cas, doncs, l'últim mes de desembre, doncs, n'hem adquirit un parell i estem a punt de tancar-ne un altre. En aquest cas una València que s'incorporarà a la nostra filla a la prop. No? Per tant, aquesta distribució i presència del territori és important tant per l'operació en fibra pròpia com per l'operació amb la fibra mutualitzada amb altres companyies. No? I, per tant, això és molt important. Això vol dir que estàs realment vivint el dia a dia al territori, a diversos llocs del territori. I de la mateixa manera doncs, ens impliquem en l'activitat dels territoris. No? Doncs, no ho sé, potser perquè jo tinc més arrelament en el Penedès, doncs patrocinem el Club Patí del Vendrell, el Club Patí Calafell, la Lliga de Hockey sobre Patins, i amb la presència que tenim a Girona amb l'adquisició d'una companyia per a empreses que es deia InfoSelf, doncs patrocinem el Girona i patrocinem l'Uni Girona, l'equip de bàsquet femení de la ciutat, no? Doncs aquest arrelament patrocini en el territori és important.
Sí, quins criteris, això et volia preguntar, quins criteris seguiu de cara a aquesta política de suport a patrocinis i esdeveniments, això que acabes d'explicar-nos?
Doncs que nosaltres tinguem, que hi hagi una raó per nosaltres per ser-hi, no? Que pot ser una raó d'arrelament, no? Si estem en una xarxa pròpia en un territori o si estem en una connexió especial en un territori, busquem què és allò que l'identifica de manera majoritària. I després, les oportunitats que sorgeixen, sobretot nosaltres intentem que els patrocinis siguin amb una part almenys amb intercanvi de serveis, no? Per tant, doncs, amb els patrocinis més importants que fem, doncs donem serveis lligats a l'empresa, no? Doncs les telecomunicacions, òbviament, serveis al núvol, serveis de ciberseguretat, etcètera, etcètera, no? I per tant, això és important. I hi ha algun aspecte com el Girona, que és el que fem més gran, que ens permet una visibilitat molt més gran i de companyia gran. No? A mesura que una companyia gran es fa gran, doncs has d'anar buscant patrocinis més grans que acompanyin el prestigi del patrocinat amb el de la companyia que vol arribar a un punt més elevat. No? Com més petit ets, doncs més busques patrocinis de més baix nivell, però a mesura que vas fent gran ho has de demostrar també amb el patrocini.
L'expansió territorial de la qual parles i de la qual esteu realment implementant, quin és el proper pas? Quina és la proposta de futur per a aquesta expansió territorial?
Doncs mira, bàsicament ara, fins ara hem invertit al voltant d'1 milió d'euros per obrir aquestes 28 botigues físiques i ara tenim botigues franquícies a capitals de comarca, tenim botigues mòbils a poble, tenim botigues insígnies a capital de província, en tenim a Girona, Lleida, Reus, Manresa, Vic, Malla, Terrassa, Sabadell, Amposta, Blanes, Barcelona en tenim 5, Igualada, Granollers, Valls, Sant Feliu de Guíxols, el Vendrell. És a dir, creiem que en aquest moment estem gairebé arribant al límit d'allà on volíem, no? Perquè en 28 botigues ja tenim una molt bona cobertura territorial. N'hem obert també Tarragona i ara n'hem d'obrir dues o tres més. Jo crec que amb aquestes 30-31, de marca pròpia, més enllà de que després tinguem un altre nivell de servei, que sigui els distribuïdors homologats parlem, que en aquest cas són més d'un centenar. Per tant, jo crec que amb aquestes dues o tres més que acabarem d'obrir enguany ja arribarem al límit del que pensem que és un bon servei d'atenció territorial als clients.
I el grup Parlem, quina aportació vol tenir en general en l'economia catalana i a quins sectors es dirigeix més enllà del pur de les telecomunicacions, evidentment?
Ara, nosaltres, com sabeu, tenim solucions residencials equiparables a qualsevol altre operador i després tenim solucions també pel mercat de pimes, no? D'empreses, on estem creixent bastant. I últimament també estem creixent bastant en el sector públic, no? Estem donant molts serveis d'ajuntaments, desplegant alguns punts de fibra, comunicant diverses instal·lacions i donant serveis d'un altre tipus, no? Serveis al núvol, serveis de ciberseguretat, de servidors, etcètera, no? La nostra aposta és perquè aquesta activitat es creixi a casa nostra. Si tu mires el mercat a Catalunya són això, vora 4.500, 5.000 milions d'euros de facturació i el 90% o més del 90% de les relacions econòmiques són amb companyies que tenen la seu central fora, no? Una seu central indica, doncs, els directius més ben pagats, les decisions de patrocinis, les decisions de desplegaments, etc. No? I, per tant, el fet de tenir aquesta companyia aquí doncs, ens permet tindre un arrelament més gran al territori i tornar-li una part de la riquesa, no? Per tant, jo crec que si donem uns serveis iguals de bons, orientats al client, pensats des d'aquí, fets per la gent d'aquí i amb els beneficis futurs, el valor afegit que es quedi cada nostre, doncs això és important. Com a exemple, no? Hem muntat una acceleradora que es diu Parlem Ventures. Doncs aquesta acceleradora que es diu Parlem Ventures, que la vam posar en març el 2022, i hem fet dues sessions, hem premiat 6 companyies i hem entrat amb el capital, els hi fem sessions de coaching que estan molt ben valorades sobre com fer un pla de negoci, com anar a buscar diners, de manera molt professional, ho fem en col·laboració amb InvestReady, en col·laboració amb la Cambra de Comerç, amb la Barcelona Mobile World Capital i amb la Generalitat de Catalunya. I llavors volem donar suport a aquestes startups emergents en projectes emergents a casa nostra. I això està funcionant molt bé, no? Són aquestes maneres de tornar una part de la riquesa que generes en el territori que per mi crec que és important.
Parlant de l'acceleradora i d'aquestes empreses que esteu promocionant o posant en marxa, creus que hi ha talent a Catalunya? Ara canvio completament de tema, eh? Hi ha talent? El trobeu? Feu alguna cosa per retenir-lo? Perquè sembla que hi ha una fugida.
A veure, Sí que hi ha talent, a més, són capaços de traure'n, i hi ha talent perquè a les sessions que fem amb el Parlem Ventures, per exemple, veiem que hi ha molt de talent jove, gent que realment se les empesca per crear idees, per espavilar-se i per trobar solucions adequades i amb totes les mancances que suposa fundar i crear una companyia. Però forma part del nostre ADN la innovació i, per tant, jo crec que, que sí que hi ha talent. A més, som capaços de traure talent. Barcelona, sobretot, és capaç de traure talent de fora. I, a més, és que ens cal absolutament, perquè si vas a mirar el nombre d'enginyeries que estan posant en marxa, el nombre d'enginyers que surten cada any en el nostre país, és que no cobreix, cobreix un percentatge molt escàs de les necessitats del territori. Llavors, què està passant? Doncs que companyies multinacionals estan venint aquí a instal·lar-se per les nostres pròpies condicions, perquè hi ha talent, i aleshores atrauen també professionals de fora, i perquè si no, amb els d'aquí tampoc no n'hi hauria prou, i això al final doncs, porta una pujada de costos salarials que si hi podem fer front doncs, de la mateixa manera que ho fa qualsevol, no? Doncs, a pujar en salaris i pagant una mica millor, mirant de retenir la gent doncs, amb valors, no? I sobretot amb aquesta flexibilitat que amb la pandèmia ens hem acostumat tots a treballar des de casa, a qualsevol lloc, i treballar per projectes, treballar per feines concretes, no? Treballar amb indicadors. Nosaltres aquí, per exemple, estem un dia a la setmana estem tota la companyia aquí. La resta cadascú s'organitza. I habitualment el que fem és que dos dies a la setmana la gent ve a l'oficina. La resta, no. I cadascú treballa des d'on vol. L'important és que els indicadors setmanals, mensuals i trimestrals es compleixin i que la feina tiri endavant, no? Per tant, jo crec que sí que tenim talent, en podem atraure més, no hauríem de fabricar molt més, hauríem de tindre un programa de reciclatge de talent i això ens permetria doncs, créixer com a país d'una manera molt més competitiva.
Ens queda ja poquet temps. Ens apartem una mica ara de la companyia com a parlem, però ens quedem dintre les telecomunicacions. Fibra, connectar el país. Què passa amb el satèl·lit? Perquè al cap i a la fi el satèl·lit arriba a tot arreu. Quin creus que serà el final de tot això? Satèl·lit, fibra, una solució mixta? Com ho veus?
Home, jo crec que serà una solució mixta, complementària entre les dues tecnologies. És veritat que el satèl·lit funciona molt bé, és veritat que el satèl·lit cada vegada està abaratint més els costos i per la dispersió territorial jo crec que el satèl·lit acabarà agafant un paper que fa 2-3 anys no li vèiem i fa 2-3 anys ens pensàvem que tindria el 5G. El 5G rural costarà molt de desplegar, perquè hi has d'arribar amb fibra, hi has d'arribar amb energia elèctrica i, per tant, doncs, serà car de desplegar perquè sabem tots que la potència del 5G que requereix doncs, requereix una densitat d'antenes en el territori molt més elevada. No? Per tant, jo crec que serà una solució mixta. Les solucions en els àmbits urbans aniran per fibra, que funciona perfecte i el nostre país té una quantitat de fibra doncs, molt elevada, gairebé arriba als 92-93% de la població. I, a més, la Generalitat està pagant alguns troncals per fer-la no només que arribi allà on no arribava, que eren els casos dels llocs, sinó, a més, de fer-la més competitiva, afavorint que hi hagi més companyies que despleguin al voltant de les fibres d'aquestes troncals que té el govern, que està tirant el govern. Però jo crec que, al final, el satèl·lit serà una solució molt bona per entorns rurals i per entorns de turisme, per exemple, de muntanya. No? Jo crec que funcionarà molt bé. I estarem a l'expectativa dels Starlinks i les altres iniciatives que hi ha, no?, que venen dels Estats Units, perquè una cosa és tirar dos satèl·lits o tres, no?, i anar fent voltes per IoT, no?, que això és una cosa, no?, un satèl·lit que el tires IoT i et pren mesures 2 vegades al dia. Una altra cosa és tindre una xarxa enorme de satèl·lits tirats i que et donin un servei amb xarxa realment disponible 24 hores a qualsevol indret, no? Jo crec que conviurà amb la fibra clarament.
Una pregunta que m'han fet més d'un cop i aprofito que et tinc aquí. Parlem per telèfon, per mòbil, a través de telefonia, no sé la paraula tècnica, però existeix la VoIP, quan parlem per WhatsApp parlem d'una altra manera. Això també, per què hi ha aquestes dues formes i en què acabarà?
Bueno, no sé això
si,
ja ha acabat.
No sé si he formulat la pregunta bé, eh?
Sí, bueno, ja t'he entès. És a dir, antigament la telefonia va començar amb una xarxa de veu, després s'hi van afegir dades. Després el que ha passat amb 4G és que la xarxa de veu ja funcionava sobre la xarxa de dades. De fet, als Estats Units, amb la implantació del 4G, s'han apagat algunes xarxes de veu úniques. Per tant, la veu ha de funcionar només sobre les dades. I amb 5G la veu funciona només, únic i exclusivament, sobre dades. Per tant, les converses que tens ja són dades. És una qüestió de fer servir una única infraestructura, un únic circuit. Antigament en dèiem circuits, avui va per paquets, no? Però servir un únic circuit tant per enviar la veu com les dades. Per tant, el que fem amb una conversa de missatgeria és el mateix que fem ara amb una conversa 5G, que és paquetitzar la conversa, enviar-la per paquets i desfer-la a l'altre costat sobre la mateixa xarxa de dades.
Vale, l'última pregunta també curiosa, que també m'han fet, i insisteixo que aprofito que tinc aquí. Estem a l'època del soft, dels bits i del núvol. Com és que encara hi ha una cosa que es diu la targeta SIM, que s'ha de posar un telèfon i que fa que aquest telèfon sigui només meu? Per què no em pots prestar el teu telèfon i em bloguejo i parlo des del teu?
Home, sí que es pot fer, però per això existeixen les SIMs, no? Sí que es pot fer, però els grans operadors no ho han volgut. La raó per la qual els grans operadors no ho han volgut és perquè quan tu ets dominant en un mercat, com més entrebancs posis pel canvi, i enviar una SIM, treure-la, haver-la de posar, doncs, evidentment, és un entrebanc, no? Però cada vegada això anirà més cap allà on dius tu, no? La eSIM ens hauria de permetre tindre eSIMs diverses, instal·lar-la directament en el teu telèfon mòbil i donar servei. Nosaltres, aprofitant que em fas la pregunta, estem en fase de proves d'una plataforma nova d'operador mòbil virtual que incorpora eSIM. Per tant, jo crec que serem el primer operador mòbil virtual que tindrà eSIM disponible. I la nostra aposta és entrar fort en el mercat de SIM, no? Que avui en dia va orientat només als usuaris de rellotges, no? Els Apple Watch o qualsevol altra marca, no? Que volen tindre un accés propi amb el rellotge diferent del telèfon per no haver d'anar amb el telèfon a la butxaca, no? I poder-se comunicar només pel rellotge. Llavors, això nosaltres ho tindrem en marxa d'aquí poquetes setmanes, estem en fases de proves, i tindrem una plataforma nova que permetrà això. Però vaja, clarament anem cap aquí, eh? No hi ha entrebancs.
Vinga, doncs acabem l'entrevista preguntant-te quin és el desig. Jo ara tinc la vareta màgica. En què vols que es converteixi? Parlem, si poguessis, ja.
Doncs, amb l'oportunitat de la fusió de MassMobile i Orange, crec que hauríem de tindre un paper rellevant per esdevenir el quart operador de l'actual Regne d'Espanya. I com a catalans no ens hauríem de deixar perdre aquesta oportunitat.
Bé, doncs molt bé, Ernest. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. D'aquí 4 o 5 mesos, perquè això evoluciona molt ràpidament, et demanarem que tornis a passar per la nostra antena. I res més. Com et dic, gràcies. Ha estat molt clarificador i haig de felicitar-te. Jo vaig assistir al naixement de Parlem i realment tenim una evolució molt ben dirigida i a més amb molta voluntat de territori, de país. M'agrada. Vinga, gràcies.
Doncs vinga, gràcies a tu per convidar-me.
Toc Tec. Ara la Marta Clua ens presenta una novel·la amb un toc tecnològic.
Hola a tots i a totes. Avui a Toc Tec reflexionarem de l'impacte global de la tecnologia en el nostre món i ho farem amb Antes muerta que analògica, de Laura Rodríguez, publicat el 2022 per Orsori Editorial. Ens trobem davant d'un conjunt de reflexions sobre com la tecnologia afecta l'economia global des del nostre dia a dia i també a l'inrevés. Al llarg de 14 capítols anirem veient de quina manera la tecnologia ha condicionat, condiciona i condicionarà la nostra vida. Reflexions al voltant de la poca representativitat de la dona en la tecnologia, el poder de les dades i el seu govern, les dificultats i també necessitats d'innovar i d'emprendre, les noves professions que la tecnologia ens aportarà, les finances digitals i el seu impacte encara desconegut per a molts, la personalització de la tecnologia en l'àmbit de la salut, el metavers i com canvien les relacions humanes, l'humanisme tecnològic sostenible, entre d'altres. L'Àurea no només ens comparteix les seves reflexions, sinó que també s'ha envoltat de grans professionals que fan la seva aportació a la part final de cadascun dels capítols, que enriqueixen encara més tot el llibre. A destacar, sobretot, les conclusions visuals de l'Anna Sagarra, que resumeixen d'una manera molt original tot el que l'Àurea ens ha volgut explicar. Quin seria el toc tec del llibre? Doncs bé, Antes muerta que analògica és un assaig divulgatiu que ajuda a fer-se una idea de com la tecnologia afecta a tot el que ens envolta. A Antes muerta que analògica, l'Àurea parla com a tecnòloga, com a professional del sector, com a emprenedora, com a mentora, com a divulgadora, però també com a dona, com a mare i feminista. I ho fa sense embuts, posant-la directa, amb una àcida ironia que et sacseja i que sobretot et fa pensar. Sovint, quan anem a alguna xerrada sobre tecnologia, si no ets un expert en el tema, el discurs et pot arribar a avorrir. El to resulta seriós, amb molts anglicismes i amb un punt d'abstracció que fa complicada la seva interpretació. Sempre i quan la persona que en parli no sigui Laura Rodríguez. Al principi del llibre, l'aula parla del concepte de sinergens, que seria una funció entre la sinergia i la gent. I a l'acabar el llibre et preguntes, seré jo també part d'aquests sinergens? Espero que sí. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.